una persona protoanarquista, radical, que fins i tot tenia escrits dient que això del matrimoni era una esclavitud. Imagina't. O sigui, que segurament part de l'educació que va tenir la Mary Shelley, que pare, era clar, molt avançada a la seva època, va ser pel pare, que tenia una mica el mateix pensament que havia
això,
tingut la seva mare.
Ja ho tinc. Ah, i lo feliços que van arribar a ser, i que ell reconeix lo feliç que va arribar a ser, que mai podria estimar ningú, i no vivien junts.
Totalment.
Exacte. Sí. Bueno, que també veiem que hi ha coses que ara es consideren molt modernes,
no? I que han estat des de família. Sí,
escolta, que ja va haver-hi pioners i pioneres.
Com el
poliamor. I que moltes vegades no es posen en pràctica perquè sembla que estiguis fent una cosa mal feta, no?
De fet,
o que no sigui normal. I escolta, la normalitat la decideix cadascú per si mateix.
De fet, també ella va tenir una altra relació anterior al de l'aventurer i tot això, que amb un home casat, i es veu que la dona de l'home es va quedar super escandalitzada perquè ella havia proposat de que podrien mantenir la relació com tots tres, no? No cal
ell,
exacte, abandonés anar la dona, clar, que a més ja tenia fills i tot, clar, sinó que mantenissin una relació tots tres, i clar, la dona aquella va acabar commocionada.
Aquella dona per preferia que li fos...
No volia que li fossin
no
fidel, però evidentment...
Però escolta, si ho ha de ser...
Tampoc volia fer així, és una relació de tres.
Molt bé.
Doncs molt bé, Sònia, com sempre, totes les històries que ens portes ens fan replantejar-nos que moltes coses no han canviat tant d'ençà ara. Sí?
Totalment. Bé, recomanem aquestes lectures de la Mary, tant la seva biografia com els llibres que va escriure.
Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Sònia.
Fins d'aquí 15 dies.
Fem i desfem. Què hem après?
Va, Núria, hem arribat a la part final del programa, aquest fem i desfem sobre violència obstètrica. Sí. Molt interessant tot el que ens ha explicat la Núria Casajoana, perquè és molt important saber quins són els nostres drets envers coses que desconeixem totalment.
Totalment. I que tenen a veure amb algo molt important, que és, com hem dit abans, el naixement.
Totalment.
Portar una persona al món.
Totalment.
No només és un fet important per la mare, sinó també per la criatura.
I és important que les nostres oients sàpiguen que tenim, des del moment en què descobreixes que estàs embarassada, tens 7 mesos per preparar-te bé per aquest moment, i és molt important preparar, és molt important preparar allò, el síndrome niu, no? Preparar l'habitació, l'armari, tot, les mudes, tot, però és molt important preparar-te tu de saber i decidir de forma conscient com vols que sigui aquest moment.
Totalment.
No és un moment de pànic, no és un moment de terror, no ha de ser així, ha de ser un moment que puguis disfrutar, que siguis plenament conscient del que està passant, perquè després te'n puguis recordar bé de tot, perquè és un moment molt íntim. I que important el que ens ha dit la Núria del pla de part.
Totalment.
Busqueu a Google, ara que podeu, fa 20 anys no es podia, però ara que es pot, busqueu a Google el pla de part i mireu quin pot ser o quina serà la vostra manera amb la que sentiu més còmodes.
Sí, perquè com hem dit, la informació és poder, és la clau, és a dir, estar informades. Totalment. Què responsabilitat, com hem vist, de les administracions públiques, sobretot l'administració pública, informar aquestes dones que donaran a llum de tot el protocol i el procediment i de resoldre dubtes, però tot i que estem aplaudim que s'estan implementant, no?, tots aquests protocols i cada vegada, sobretot els hospitals públics estan abogant més pels parcs naturals i respectats, és molt important que ens informem. Hem d'estar informades. La informació és poder perquè et dona la llibertat de poder viure el part des de la posició de protagonista, no?
Sí.
I poder gaudir d'aquest part que és meravellós, no? Quan pots disfrutar i triar i saber què està passant. Per tant, per una banda, informació és poder, i per altra banda, prevenció. Prevenció. Que tots els experts sanitaris, que totes les persones sanitàries estiguin formades, estiguin al dia i al cas de tot això, per poder fer una bona praxis i acompanyar aquests parts i aquestes maternitats.
I també dir a l'administració pública, la local, sobretot la més propera, que des dels CAPs, des dels centres d'atenció primària, que és el primer contacte que tens un cop saps que estàs embarassada, que puguin donar tota aquesta informació i que siguin ells els que t'acompanyin
i resolguin dubtes i t'informin.
Exacte. I encara que no siguin dubtes, que t'ho avancin,
que t'informin de tot el procediment.
Sí, des d'aquí podem dir que pràctiques de violència obstètrica seria l'ús de forceps, que és una cosa que potser no ho has pensat mai, però sí, que utilitzin forceps, que no diguin que introduïm i tal.
Total.
és una pràctica de violència obstètrica, les cesàries innecessàries,
que et mediquin sense consentiment,
medicalització, que et tractin d'una manera infantil o amb abús verbal, perquè clar, jo entenc que una llevadora i un, una obstetricista ha vist 50 milions de parts, però tu hi vas per primera vegada.
Ah, aquí estem, aquesta és la clau. Sí, sí,
llavors
senyora,
que et tractin amb una mica de carinyo i d'empatia.
I recordem que un part ha de ser assistit principalment per llevadores.
Exacte, que important.
Que socialment pensem moltes vegades que un part l'ha d'atendre un ginecòleg o ginecòloga. No, d'inici són les llevadores qui porten un part. I d'inici de final. El que passa que els ginecòlegs són aquelles figures mèdiques que estan quan hi ha complicacions, que haurien de ser la part excepcional, no la part protagonista, que és com passar.
I una dada important és que... Bé, important. Ara, com una reflexió,
sí,
que hem dit amb la Núria, no? Que curiós, precisament, que parir a casa, que hauria de ser molt més econòmic, perquè hauries de pagar només el servei de la llevadora, que sigui molt més car.
Sí, i sigui una acció al luxe, de luxe, vaja, a la mà de pocs. Com hem dit amb la Maria Casajona, prevenció, formació, que els nostres personal sanitari, que hi hagi inversió en sanitat perquè es puguin estar preparats i preparades i perquè visquem els parts com el que haurien de ser, no? Com
un, sí, sí.
Com una cosa meravellosa on te la dona és la protagonista. I és un bé per la societat, perquè al final tenir fills fa pujar la població, per tant, hauria de ser algo que ens preocupés a tots i a totes.
Sí, sí, sí. Que n'hi haguem de cobrar pensió, que
tothom
m'està dient.
Això, toma, tenia un fill que no cobrarem pensió.
No cobrareu pensió, doncs vinga, va, a fer criatures.
Correcte. Bé, Mònica, doncs amb això ho tenim. Última cosa que m'agradaria afegir, simplement. Una altra vegada més, no, la revictimització de les dones quan hem passat per una mala experiència de part, per tot això que hem explicat,
sí.
I una vegada més hi ha aquella revictimització o sentiment de culpa que sí. Una mateixa s'aplica, que canvi, no, una mica aquesta mirada. Això ha passat, no ets la culpable, tu no tens la culpa del que ha passat,
sí, sí,
i per tant hem de fer un esforç social perquè això millori, i posar la maternitat i el que és donar llum a algú, que com hem dit, morir i néixer són dos ítems a la vida molt importants, posar-los en valor i que la societat sigui
són
coneixedora,
vitals.
Són vitals.
És l'únic que sabem quan naixem.
Total, que morirem.
Que morirem.
Que maco ens ha quedat.
I ho sabem en el moment de néixer.
Total. Bé.
Molt bé.
Ens veiem en el proper programa, que parlarem de...
Poliamor 2,
sí,
no,
perquè...
anarquia relacional.
Bueno, val. Li direm, sí, Poliamor 2 perquè la gent s'enganxi, sí, perquè hem tingut tant d'èxit amb el programa anterior, sí, que ens està demanant un Poliamor 2.
I ja que es va anunciar ell mateix, doncs tindrem l'Enric.
Molt bé, l'Enric, que ens vingui a explicar una mica això de l'anarquia relacional,
sí,
no? A veure,
no
què,
sé,
què aprenem.
A veure. Jo el veig que és molt d'abraçar, l'Enric.
Doncs vine, ens abraçarem aquí tots.
Les abraçades són energia.
Total. Bé, Mònica, ens veiem aviat.
Vinga, fins a la propera. Adeu.
Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
Ha recordat els agremiats que si la Generalitat no fa efectives les mesures pactades, no dubtaran a mobilitzar-se.
I ja els hi hem dit que si no es compleixen, tornarem a sortir al carrer, perquè ells ho saben, ells volen, ells tenen la voluntat, però tot això s'ha de posar en ferm. I, evidentment, tenim la pressió i lluitarem, i tenim els tècnics i tenim tothom lluitant perquè això cada 15 dies doncs, es vagin complint.
A la reunió del Consell Executiu de demà és previst que s'aprovi el primer paquet de mesures de simplificació burocràtica com a mostra de la voluntat del govern.
I sobre això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit avui per primer cop a les protestes de la pagesia i ha celebrat el pacte assolit.
Illa ha reconegut l'esforç dels representants agraris per arribar a acords i desconvocar les protestes.
Amb acords hi guanyem tots. I avui ens hem llevat amb el país funcionant i sense carreteres tallades. El meu reconeixement als representants de la pagesia per la voluntat i l'esforç de trobar acords. Hem iniciat una etapa, una nova etapa, que ara continuarem aprofundint. Som un govern que volem estar i estem al costat dels sectors claus de l'economia catalana, de les seves empreses i dels seus treballadors. I el sector primari també és un actor clau en el repte de la descarbonització, de la innovació i de la transició verda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més titulars de la jornada, govern espanyol i sindicats han signat aquest matí l'augment del salari mínim interprofessional. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha tancat l'acord amb els representants sindicals que estableix 14 pagues de 1.184 euros bruts al mes. Pere Sanz.
A l'acte de signatura de l'acord amb els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Álvarez, respectivament, la ministra ha defensat la mesura com una eina clau per reduir la desigualtat i la pobresa laboral. Yolanda Díaz ha advertit els contraris de l'increment del salari mínim.
Los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo interprofesional, se encuentran en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente.
Els sindicats han aprofitat l'acte per reivindicar la patronal la negociació d'increments salarials. Escoltem Unai Sordo i Josep Maria Álvarez.
España tiene que trasladar la mejora de las empresas, de la situación económica de las empresas, a la generación de más empleo y a la retribución con mejores salarios.
Que este país tiene una cuestión fundamental que abordar, que son los salarios, y en ese sentido el SMI es un gran instrumento.
L'increment del salari mínim del 4,4% va ser pactada fa dues setmanes després de diversos dies de negociacions en la taula del diàleg social sense que fos possible acostar aquesta postura amb la patronal, que s'ha quedat fora de l'acord.
Encara en clau política, Esquerra Republicana rebutja un consorci temporal i mix amb el govern central per recaptar els impostos a Catalunya.
S'autoesmenarà un text seu que ho deia i que, segons la direcció, convida a la mala interpretació. Per la seva banda, Junts descarta que els Mossos d'Esquadra hagin de col·laborar amb la Guàrdia Civil a les fronteres.
Mont Carvajal.
Un document d'Esquerra Republicana que s'havia de votar al seu congrés de mitjans de març obria la porta a crear un consorci temporal i mixt amb el govern central per fer un traspàs progressiu a l'hora de recaptar impostos des de Catalunya. Però avui la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha negat radicalment cap consorci mixt i ha dit que corregiran el text.
Com que pot suscitar malinterpretació una qüestió que és de context i no pas el posicionament polític, ho esmenarem, ens autoesmenarem perquè quedi ben clar i no quedi cap mena de dubte al respecte.
Junts, de la seva banda, ha insistit en que els Mossos han de ser una policia integral quan gestionin les fronteres i no pas col·laborar amb la Guàrdia Civil. Ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Nosaltres, els Mossos d'Esquadra, els volem com la policia integral de Catalunya. I quan diem integral, és integral, no és un consorci.
Junts ho diu després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi dit avui que els Mossos assumiran el control de ports i aeroports al setembre, un traspàs que estava previst per aquest mes de gener passat. Parlon ha dit també que el control serà compartit amb la policia espanyola.
Catalunya trepitja l'accelerador per complir els objectius d'Europa en vehicles elèctrics.
Per aconseguir-ho, la Generalitat posa en marxa un pla fins al 2030 que preveu ajuts econòmics per a particulars i empreses, així com multiplica els punts de recàrrega per tot el país. Els experts saben que un dels principals obstacles que han de vèncer és la percepció ciutadana que el vehicle elèctric és car i amb efectes positius limitats per al medi ambient.
Maite Polo.
Catalunya ha de triplicar gairebé el parc de vehicles elèctrics des d'ara fins al 2030. Hauran de ser-ho el 40%. Per arribar-hi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat ajuts.
Donarem més incentius econòmics destinats tant als compradors de vehicles elèctrics com a empreses, institucions i comunitats de propietaris mitjançant subvencions directes per la compra i instal·lacions de punts de recàrrega. Perquè el vehicle elèctric no sigui només un luxe per a uns pocs, sinó una eina per a la majoria, per democratitzar el vehicle elèctric.
També instal·laran punts de recàrrega públics per tot Catalunya.
Duplicarem els punts de recàrrega de la Generalitat fins a 9.000, amb l'horitzó d'assolir els 35.000 punts d'accés públic al final d'aquest pla 2030. Perquè tots els que optin per un vehicle elèctric puguin anar des de Tortosa fins a la Vall d'Aran amb la mateixa seguretat i tranquil·litat amb la que trobem gasolineres al territori.
El pla del vehicle elèctric mobilitzarà més de 1.400 milions d'euros i l'aprovarà demà el Consell Executiu. Per donar exemple, la Generalitat electrificarà el 90% de la seva flota.
Doncs a l'espera d'aquestes noves ajudes al vehicle elèctric, la realitat és que hi ha un retard considerable en les que ja estaven implementades. El pla d'ajudes estatals es va obrir el desembre del 2021 i fins ara a Catalunya només han rebut els diners un 30% dels sol·licitants.
Josep Pallejà, advocat i gestor de l'assessoria Sugranyes, especialitzada a tramitar ajudes per la compra de vehicles elèctrics, apunta l'excés de burocràcia com un dels motius d'aquests endarreriments. Són declaracions a la xarxa.
Hi ha determinada complexitat en el tràmit d'aquesta gestió que ha fet que professionals hagin d'intervenir en la sol·licitud i en l'assistència per aquesta sol·licitud. I s'afegeix amb això que, efectivament, hi ha un retard molt considerable en el tema tant de l'otorgament com del pagament d'aquesta subvenció. La subvenció, efectivament, sempre arriba tard.
L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, ha incorporat 65 persones per accelerar la tramitació dels documents.
Triplicar els diners que el govern destina a fer habitatge. Això és el que reclamen els promotors immobiliaris per fer front a la manca d'oferta del sector, i és que la construcció de nous pisos continua molt per sota de les necessitats reals de la població.
L'any passat se'n van començar a fer 15.000, 10.000 menys del que serien necessaris. Tot i això, la producció ha augmentat a totes les províncies, sobretot a Lleida i a Tarragona.
Jordi Casino.
Un increment que ha estat del 8% al conjunt de Catalunya, tot i que l'àrea metropolitana de Barcelona és la que concentra el gruix de les noves promocions. Pel que fa a la resta del territori, destaquen els creixements registrats al Garraf, al Baix Empordà, al Tarragonès, al Gironès i al Segrià. Unes dades, però, que continuen sent insuficients per satisfer la demanda actual i futura. Xavier Vilajoana és el president de l'Associació de Promotors.
L'oferta segueix molt per sota dels habitatges que necessitem construir. Necessitem construir tot tipus d'habitatge, molt important. Ara s'està posant esment, lògicament, sobre l'habitatge assequible, però no ens oblidem que necessitem tot tipus d'habitatge.
Uns promotors que consideren que amb els diners que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a comprar la Casa Ursola podria haver construït molt més habitatge protegit del que ha aconseguit amb l'operació. L'habitatge mitjà a Catalunya té una superfície de 85 metres quadrats i un preu de 386.000 euros. Barcelona és la província més cara i Lleida la més barata. 8 de cada 10 pisos es venen sobre plànol i la meitat ja tenen la qualificació energètica.
Els treballadors i treballadores de les residències de geriatria de Catalunya s'han concentrat aquest matí davant el Departament de Drets Socials i Inclusió per denunciar que la patronal del sector no els vol apujar els salaris, segons marca la llei. Un ordre de la Generalitat estableix un increment de tarifes del 5%, de les quals un 3% s'ha de destinar a l'augment dels sous de les persones treballadores.
A més, qualsevol increment addicional també ha de revertir en el salari. Segons Comissions Obreres, la Generalitat hauria abonat a les patronals un 2% addicional del 2023 per l'increment de la despesa energètica. I és precisament aquest increment el que reclama el sector, segons Sílvia García, referent en l'àmbit geriàtric de Comissions Obreres de Catalunya. Són declaracions a la xarxa.
Amb la Generalitat encara no hem pogut reunir-nos, per això fem aquesta concentració avui. A veure si d'aquesta manera ens fem visibles i algú ens fa cas, perquè de moment les patronals diuen que aquest 2% no és part de les tarifes i el 2023 ho van tenir. Si va comptar com a tarifa, per què aquest any? Aquesta és la nostra gran pregunta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell són les grans ciutats de la regió metropolitana on més van créixer els delictes el 2024, segons el balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri de l'Interior.
En aquestes tres ciutats el creixement és superior al 6%, quan en el conjunt de Catalunya les dades es mantenen estables. D'altra banda, el Prat de Llobregat torna a aparèixer com la ciutat catalana amb un increment més significatiu dels delictes a conseqüència de l'efecte aeroport. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, destaca l'augment del tràfic de drogues i els delictes de lesions, mentre que a Badalona han augmentat els robatoris en domicilis, les violacions i el tràfic de drogues. Pel que fa a la resta de Catalunya, els delictes convencionals s'han estabilitzat el 2024 i els cibercrims han baixat lleugerament.
I en la crònica de successos, mor un treballador a Polinyà, al Vallès Occidental, en caure de 4 metres d'alçada.
Es tracta d'un home de 53 anys que poc abans de les 9 del matí s'ha precipitat d'un altell. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara com s'hauria produït l'accident.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona comença a retirar les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla.
El desmuntatge tindrà una durada d'unes dues setmanes, es fa amb equips manuals i maquinària de mida petita i es treballa en diverses parades simultàniament, de dues en dues. L'Ajuntament ha recuperat la titularitat d'aquestes parades amb autorització judicial després d'extingir la concessió de 50 anys de la qual gaudien. Els paradistes, però, recorden que el procés judicial no s'ha tancat i qualifiquen el dia d'avui com a trist. Xavier Cuenca és el portaveu dels antics ocellaires Aires de la Rambla.
Jo, per mi, és un dia trist perquè al final és la vida del meu pare, del meu avi, de tota la gent que hi ha estat treballant allà, de la qual no s'ha informat, se'ns va desnonar al final sense comunicar-nos, una mica com la Massana. No està tancat, tenim 11 processos judicials oberts, no un ni dos, vull dir, encara no és ferm.
I encara en territori, Altafulla implementarà zona blava en part dels seus carrers per primera vegada. Es tracta d'una mesura reclamada pel sector comercial i que també pot contribuir a augmentar els ingressos del consistori. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
Altafulla deixarà de ser l'únic municipi de costa que no té espais d'aparcament regulat mitjançant parquímetre. El regidor d'Hisenda d'Altafulla, Dani Franquès, explica que la implantació de la zona blava respon a la necessitat d'obtenir nous ingressos, però també és una demanda, diu, del comerç local, que busca tenir més rotació als carrers amb més activitat turística i comercial. La mesura s'emmarca en l'elaboració del pressupost per l'any en curs, que encara no s'ha aprovat.
Que Altafulla és l'únic municipi de la costa que no en té i, evidentment, s'ha de regular i també és beneficiós pels mateixos comerciants que ens ho han demanat molt a vegades que hi hagi una circulació de vehicles, que hi hagi un moviment, no? La zona blava propicia també això. Evidentment, també propicia uns ingressos, no ens hem d'enganyar.
Una comissió d'estudi començarà a determinar ja aquesta mateixa setmana on s'establiran aquestes zones blaves i com es gestionaran. La previsió és que s'implantin ja aquest 2025.
En cultura, acaba la restauració de l'església barroca de Sant Sever a Barcelona, situada al costat de la catedral, després de 5 anys d'obres. Es tracta d'una de les intervencions més importants de recuperació del patrimoni cultural català i es considera el temple barroc més ben conservat de la ciutat. Esther Minguell.
L'església de Sant Sever torna a lluir la seva esplendor barroca després de 5 anys de restauració. El deteriorament de la coberta i de diversos elements arquitectònics de l'edifici van obligar a tancar-la el 2019 i començar les obres. A la part interior, un dels treballs més destacats ha estat la restauració del retaule major i ha permès recuperar les policromies originals. Aquesta església és un referent barroc únic a la ciutat, ja que es va salvar dels desperfectes de la Guerra Civil, ho explica Santiago Bueno, degà de la catedral de Barcelona.
Fou una església que a la Guerra Civil no va patir cap incendi, perquè va estar protegida pels Mossos d'Esquadra. I això, sí, va ser una bona fortuna, però al mateix temps va evitar que es fessin obres de reparació després de la guerra, ni durant tots aquests anys. De tal manera que, en arribar a principis del segle XXI, ja es trobava en molt mal estat.
Les obres han costat prop de 2 milions d'euros i han rebut una subvenció de la Generalitat de 200.000 euros de dimarts a dijous i també dissabte faran portes obertes a la ciutadania a banda de les celebracions litúrgiques que es programin. Després es podrà visitar amb l'entrada a la catedral.
I la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac, atorgarà enguany el Premi Trajectòria a Javier Mariscal. El certamen, que arriba a la 29a edició, se celebrarà a Lleida del 20 al 23 de febrer sota el lema We Animals. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Aquesta nova edició estarà composta per una gran varietat de títols, 7 llargmetratges on destaquen les nominades als Oscars Flow i Memòries d'un Caracol, 5 migmetratges i 214 curtmetratges on també hi haurà les nominades des dels Oscars Wonder to Wonder. Escoltem la regidora de Cultura, Pilar Bosch.
Molts dels films que es projectaran aquí també seran, hi ha possibilitat de veure'ls a plataformes que estan a nivell internacional i que tenen cents de milions d'usuaris, no? Per tant, doncs, la projecció que tenen les obres que es veuran aquí, doncs és a nivell mundial.
El pròxim dijous tindrà lloc la inauguració de la mostra on es farà entrega del Premi Honorífic a les animadores canadenques Wendy Tilby i Amanda Forby.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça ja és més a prop del liderat de primera després de la victòria per 1-4 al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla. El conjunt de Hansi Flick va saber aprofitar l'empat a 1 en el derbi madrileny entre Real Madrid i Atlètic de Madrid i ara són 2 els punts que separen els blaugranes dels blancs i un dels matalassers. El defensa blaugrana Íñigo Martínez recorda que l'equip confiava en les seves opcions d'entrar novament en la lluita pel títol de Lliga.
Sabíamos que esto era esperar el momento. No siempre se está al 100% durante la temporada, esto es muy largo, pero el equipo sigue ahora tirando hacia arriba. Y bueno, está la Liga muy divertida, nosotros con mucha ambición y con muchas ganas. Y bueno, la verdad que el equipo, pues bueno, se ve, ¿no? Se ve la fluidez con la que jugamos y bueno, luego somos capaces de generar muchas ocasiones ahí arriba.
L'Espanyol va acabar caient davant la Reial Societat per 2-1 a Mongola al minut 84 de Brais. Tot i la derrota, es manté un punt per sobre del descens, mentre que el Girona, que va caure a Bilbao, és de 4 punts dels llocs europeus. El Barça femení va acabar emportant el duel català de la Lliga F davant l'Espanyol per 0-2. Els gols es van fer esperar i no van arribar fins al segon temps, quan van marcar Graham Hansen i Salma Parayuelo. Escoltem Graham Hansen després del partit.
Nos han pegado todo el partido, era su plan, lo han hecho bien.
Lo que ha caído de la grada no lo sé, no lo he visto, pero supongo que deberían intentar no darse tanto rabia con el Barça, no lo entiendo. En plan, somos mejores y hemos ganado, y si te dan tanto rabia de perder contra nosotros, deberían intentar jugar un poco a fútbol. Sabíamos que iban a insultar, iban a pegarnos, y la verdad intentaba hacer lo que yo podía dentro del campo, así que yo no he escuchado tantas cosas.
Les blaugranes continuen líders, mentre que les blanquiblaves són 5 punts per sobre del descens. El Llevant Badalona, que també va perdre dissabte, és a la zona mitjana de la classificació. A la segona federació, l'Europa manté el lideratge, malgrat empatar, ara però amb un punt de marge sobre el Sant Andreu. El Sabadell continua caient posicions a la classificació. Ahir no va poder sumar els 3 a casa i va empatar a un contra el Lleida. Pau Roche, Ràdio Sabadell.
Amb l'empat a 1 contra el Lleida ja són 6 partits consecutius de Lliga a la nova Creu Alta sense conèixer la victòria. Rubén Martínez, qui encara no havia marcat en tota la temporada, només va trigar 3 minuts a igualar el gol que l'exarlequinat Guillem Naranjo havia fet abans de la mitja hora de joc. El tècnic del Sabadell, David Movilla, es quedava amb aquesta reacció dels seus homes.
No teniendo buenas sensaciones, este equipo tiene que coger esa madurez de saber sufrir y pasar esos minutos, ¿no? Los equipos grandes, cuando no eres capaz de imponerte el rival, tienes que ser capaz de que no te penalice, ¿no? Y bueno, la reacción ha sido consecuencia de que este equipo tiene fe, tiene alma y tiene espíritu, ¿no?
Ton Ripoll es va tornar a lesionar els isquios, tot i que el trencament no sembla que sigui de tanta gravetat com la primera. Tot fa indicar que el desempador serà baixa aquest diumenge en la visita al Cornellà. Una jornada que el Sabadell, ara sisè, començarà a un punt de la zona playoff i a 6 del líder, l'Europa.
I en hoquei patins, el Vendrell es va proclamar campió de la Copa de la Princesa d'hoquei, de la que era anfitrió. Va imposar-se a la final al Reus B per 7-2. És la tercera Copa Princesa per al Club Esports Vendrell.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Arribar del llapis desaparegut. Tot va començar un matí tranquil, quan vaig decidir fer una llista de tasques perquè, com sempre, el meu cap semblava una centrifugadora de pensaments. Vaig agafar la llibreta, però ai, no trobava cap llapis. Vaig buscar l'escriptori, el calaix de la cuina, el bolso, i res a res. Aquell llapis semblava haver desaparegut en un forat negre. Vaig començar una recerca desesperada per tota la casa. Primer vaig mirar sota el sofà, i en allà només vaig trobar una moneda d'un cèntim, una pinça pel cabell i unes quantes peluces que em van fer dubtar de la meva afició a la neteja. Després vaig inspeccionar cada calaix del moble del menjador. Allà vaig topar amb una llibreta que feia anys que no veia, plena de dibuixos que havia fet en un curs de creativitat. I mira, aquella troballa ja em va treure un somriure, però el llapis seguia sense aparèixer. I la meva llista de tasques continuava en blanc. Vaig obrir un calaix oblidat a l'armari del rebedor. Saps aquell calaix on sempre poses coses que no tenen un lloc definit? Doncs aquell. Allà, entre sobres antics i cargols sense parella, vaig trobar una caixeta petita que feia temps que no recordava. Vaig obrir la caixeta amb curiositat i dins hi havia un penjoll que el feia perdut fa molts anys. Era un regal d'una amiga i només a veure'l em va venir al cap aquell dia tan especial que me'l va regalar. Vaig asseure un moment amb el penjoll a la mà, sentint-me connectada amb aquell record. De cop, la frustració pel llapis desaparegut es va transformar en gratitud per haver trobat una cosa que tenia molt més valor. Ah, però la història no acaba aquí, eh? Vaig seguir remenant el calaix i vaig notar un objecte allargat. Sí, El senyor Llapis, allà estava, com si res, esperant el moment perfecte per aparèixer. I aquí està la reflexió. De vegades, mentre busquem una cosa, acabem trobant allò que realment necessitem. Així que, la propera vegada que alguna cosa es perdi, no t'impacientis. Potser l'univers t'està preparant una sorpresa amagada, qui sap?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El Gremi de la Pagesia adverteix que vigilaran perquè el govern compleixi amb els acords que han permès desconvocar els talls de carreteres previstos per avui. Maria Pagès.
De moment donen 15 dies de marge a l'executiu i amenacen de tornar-se a mobilitzar si no hi ha fets concrets. Així ho ha advertit la vicepresidenta de Revolta Pagesa, Mar Arisa, mentre que el president Salvador Illa ha celebrat l'acord.
Hi ha hagut una desconfiança en el govern i segueix estant. No haguéssim aconseguit res diferent als talls, hagués estat igualment un paper firmat. Ara la nostra feina és apretar i confirmar que aquests punts es fan. És a dir, una feina de seguiment fins que es compleixin.
Amb acords hi guanyem tots. I avui ens hem llevat amb el país funcionant i sense carreteres tallades. El meu reconeixement als representants de la pagesia per la voluntat i l'esforç de trobar acords. Hem iniciat una etapa, una nova etapa, que ara continuarem aprofundint. Som un govern que volem estar i estem al costat dels sectors claus de l'economia catalana, de les seves empreses i dels seus treballadors.
Govern espanyol i sindicats signen l'augment del salari mínim interprofessional.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha tancat l'acord amb els representants sindicals que estableix 14 pagues de 1.184 euros bruts al mes.
Los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo interprofesional, se encuentran en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente.
La Generalitat posa en marxa un pla per vehicles elèctrics fins al 2030 que preveu ajuts econòmics per particulars i empreses i multiplicar els punts de recàrrega per tot el territori.
L'anterior pla d'ajudes estatals es va obrir el desembre de 2021 i fins ara Catalunya només han rebut els diners un 30% dels sol·licitants. L'advocat Josep Pallejà apunta l'excés de burocràcia com un dels motius d'aquests endarreriments.
Hi ha determinada complexitat en el tràmit d'aquesta gestió que ha fet que professionals hagin d'intervenir en la sol·licitud i en l'assistència per aquesta sol·licitud. I s'afegeix amb això que, efectivament, hi ha un retard molt considerable en el tema tant de l'otorgament com del pagament d'aquesta subvenció. La subvenció, efectivament, sempre arriba tard.
En cultura, acaba la restauració de l'església barroca de Sant Sever a Barcelona, situada al costat de la catedral, després de 5 anys d'obres.
Es tracta d'una de les intervencions més importants de recuperació del patrimoni cultural català i es considera el temple barroc més ben conservat de la ciutat. Ho explica Santiago Bueno, degà de la catedral de Barcelona.
Fou una església que a la Guerra Civil no va patir cap incendi perquè va estar protegida pels Mossos d'Esquadra. I això, sí, va ser una bona fortuna, però al mateix temps va evitar que es fessin obres de reparació després de la guerra ni durant tots aquests anys. De tal manera que en arribar a principis del segle XXI ja es trobava en molt mal estat.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça es reenganxa a la Lliga.
Els blaugranes van golejar el camp del Sevilla 1-4 amb dianes de Lewandowski, Fermín, Rafinha i Eric García. Amb aquest triomf, els culers aprofiten l'empat en el derbi madrileny per situar-se a només 2 punts del líder, al Madrid, i a un del segon, l'Atlètic de Madrid.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Gran part d'aquest dilluns els núvols han estat els dominants, però molt poca pluja. Han deixat anar algunes roines, alguns plogims a les comarques de Tarragona, bàsicament, i també alguna pluja un palet més destacable al nord de Lleida, on de fet encara hi plou o hi neva, perquè a l'Alt Pirineu estem parlant de cotes superiors als 2.000 metres amb aquestes nevadetes. Bàsicament un cel amenaçador, però poca precipitació, i així continuarà aquesta nit i demà al matí. Molts núvols escampats per moltes comarques, boires, boirines, mala visibilitat, ambient carregat, brut, plogut a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. I entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, el dimarts al matí s'escaparà algun ruixat local, sobretot a tocar del mar. Però no estarem parlant ni de pluges generals, ni que hagin de deixar gaire aigua, ni que tampoc hagin de durar, perquè demà, a partir del migdia, les clarianes seran més nombroses, cosa que farà que la tarda de dimarts escalfi una mica respecte avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'una furgoneta que ha topat frontalment amb un camió a la T-721 a Constantí. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. Doncs com comentaves, aquesta via continua tallada, la T-721 a Constantí, en tots els sentits de la marxa per aquest accident mortal. Estan desviaments i no ens consten problemes en aquest punt. Destacar un altre punt complicat de la xarxa viària catalana, com és l'entrada cap al nus de la Trinitat a causa d'un vehicle variat a tocar d'aquest nus a la ronda litoral. A efecte de retruc, com dèiem, la C58 i la C33 amb aturades entre Montcada i el nus de la Trinitat. De moment, això és tot, des de trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Sensació agredolça entre els pagesos després de l'acord assolit in extremis amb Agricultura i que ha permès desconvocar els talls de carreteres previstos per avui. De fet, els agricultors esperen fer concrets en els pròxims 15 dies i adverteixen que tornaran a mobilitzar-se si no se satisfan les seves expectatives.
Govern i pagesia han firmat un document de 19 punts que inclou compromisos per controlar plagues, simplificar tràmits o reduir impostos. Al llarg d'aquest matí han fet assemblees a diversos punts de Catalunya per explicar el contingut del pacte, al qual van arribar ahir al vespre amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Com dèiem, els punts més destacats d'aquest acord són l'establiment de millores fiscals com la reducció de l'impost d'hidrocarburs, la reducció dels tràmits burocràtics que demà haurà d'aprovar el Consell Executiu, més controls a la fauna salvatge, ajuts, infraestructures per regadius o buscar solucions als robatoris del camp.
De tot plegat, el Gremi de la Pagesia espera veure els primers moviments en qüestió de dues setmanes i, com us explicàvem, no descarten tornar a les mobilitzacions si no veuen satisfetes les seves expectatives.
Per això, els representants del Gremi de la Pagesia han volgut traslladar el centenar d'agricultors concentrats al col·legi al Segrià els efectes positius de paralitzar les protestes.
Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
Satisfacció entre el Gremi de la Pagesia després de l'acord arribat amb el govern de la Generalitat diumenge al vespre. Així ho ha valorat la vicepresidenta de Revolta Pagesa, Mara Ariza.
Portàvem 19 punts amb reivindicacions i hem aconseguit la major part dels punts, 18 punts. No ens podem queixar. Sí que és veritat que teníem ganes d'haver pogut demostrar la nostra força a les carreteres, però l'acord que s'ha arribat amb el govern era si no sortíem. Creiem que havent sortit igual no haguéssim pogut aconseguir tant.
Tot i l'acord, des del Gremi asseguren que es mantindran vigilants, perquè volen que els acords es compleixin.
És veritat que anteriorment no hi ha hagut una desconfiança amb el govern i segueix estant. Ara la nostra feina és apretar i confirmar que aquests punts es fan, és a dir, una feina de seguiment fins que es compleixin.
D'aquí a dues setmanes tindrà lloc una nova reunió entre gremi i govern per veure en quin estat es troben els acords pactats.
També al Coll d'Ares, al Ripollès, el Gremi de la Pagesia i els pagesos del Vallespí han exhibit unitat per evidenciar que encara queda molta feina a fer. Ràdio Ripoll, Joan Manuel Robles.
A la concentració del Coll d'Ares hi han participat diversos pagesos de Prats de Molló i del conjunt del Vallespí, que han volgut mostrar l'entesa i lluita compartida que mantenen amb els veïns catalans després d'un any de les primeres protestes a banda i banda dels Pirineus. Sebastià Bertoveu és membre del Sindicat Agrícola del Vallespí.
Perquè les problemàtiques tenim les mateixes igual. I ara tenim coses com el Mercosur, tenim de lluitar junts per arribar a una cosa igual per tothom.
Marta Dordes és la representant del Gremi de la Pagesia Catalana al Ripollès.
Amb els companys francesos ja estem bastant units i la cosa va bé, però estem treballant també en contactes amb Polònia i Itàlia, que són els altres països que el govern està obertament en contra, però també hi ha certs companys a Alemanya i a Bèlgica que, per molt que els seus governs firmin a favor, ells no ho veuen clar, perquè hi ha un informe de la Unió Europea de fa un parell de mesos que amb el tractat de Mercosur desapareixerà entre el 10 i el 15% del sector primari europeu.
Els pagesos ripollesos i, per extensió, els catalans, els convé fer escoltar les seves reivindicacions a Brussel·les, ara que es prepara la nova política agrària comuna que ha de regular el sector al continent.
Sobre això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit avui per primer cop a les protestes de la pagesia i ha celebrat el pacte assolit.
Illa ha reconegut l'esforç dels representants agraris per arribar a acords i desconvocar les protestes.
Amb acords hi guanyem tots. I avui ens hem llevat amb el país funcionant i sense carreteres tallades. El meu reconeixement als representants de la pagesia per la voluntat i l'esforç de trobar acords. Hem iniciat una etapa, una nova etapa, que ara continuarem aprofundint. Som un govern que volem estar i estem al costat dels sectors claus de l'economia catalana, de les seves empreses i dels seus treballadors. I el sector primari també és un actor clau en el repte de la descarbonització, de la innovació i de la transició verda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Govern espanyol i sindicats han signat aquest matí l'augment del salari mínim interprofessional. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha tancat l'acord amb els representants sindicals que estableix 14 pagues de 1.184 euros bruts al mes. Pere Sanz.
A l'acte de signatura de l'acord amb els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT, Unai Sordo i Josep Maria Álvarez, respectivament, la ministra ha defensat la mesura com una eina clau per reduir la desigualtat i la pobresa laboral. Yolanda Díaz ha advertit als contraris de l'increment del salari mínim.
Los enemigos de España no se encuentran en la subida del salario mínimo interprofesional, se encuentran en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente.
Els sindicats han aprofitat l'acte per reivindicar la patronal la negociació d'increments salarials. Escoltem Unai Sordo i Josep Maria Álvarez.
España tiene que trasladar la mejora de las empresas, de la situación económica de las empresas, a la generación de más empleo y a la retribución con mejores salarios.
Que este país tiene una cuestión fundamental que abordar, que son los salarios, y en ese sentido el SMI es un gran instrumento.
L'increment del salari mínim del 4,4% va ser pactada fa dues setmanes després de diversos dies de negociacions en la taula del diàleg social sense que fos possible acostar postures amb la patronal, que s'ha quedat fora de l'acord.
Encara en clau política, Esquerra Republicana rebutja un consorci temporal i mix amb el govern central per recaptar els impostos a Catalunya.
S'autoesmenaran un text seu que ho deia i que, segons la direcció, convida a la mala interpretació. Per la seva banda, Junts descarta que els Mossos d'Esquadra hagin de col·laborar amb la Guàrdia Civil a les fronteres.
Mont Carvajal.
Un document d'Esquerra Republicana que s'havia de votar al seu congrés de mitjans de març obria la porta a crear un consorci temporal i mixt amb el govern central per fer un traspàs progressiu a l'hora de recaptar impostos des de Catalunya. Però avui la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemanya, ha negat radicalment cap consorci mixt i ha dit que corregiran el text.
Com que pot suscitar malinterpretació una qüestió que és de context i no pas al posicionament polític, ho esmenarem, ens autoesmenarem perquè quedi ben clar i no quedi cap mena de dubte al respecte.
Junts, de la seva banda, ha insistit en que els Mossos han de ser una policia integral quan gestionin les fronteres i no pas col·laborar amb la Guàrdia Civil. Ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Nosaltres, els Mossos d'Esquadra, els volem com la policia integral de Catalunya. I quan diem integral, és integral, no és un consorci.
Junts ho diu després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi dit avui que els Mossos assumiran el control de ports i aeroports al setembre, un traspàs que estava previst per aquest mes de gener passat. Parlon ha dit també que el control serà compartit amb la policia espanyola.
Catalunya trepitja l'accelerador per complir els objectius d'Europa amb vehicles elèctrics.
Per aconseguir-ho, la Generalitat posa en marxa un pla fins al 2030 que preveu ajuts econòmics per a particulars i empreses, així com multiplicar els punts de recàrrega per tot el territori. Els experts saben que un dels principals obstacles que han de vèncer és la percepció ciutadana que el vehicle elèctric és car i amb efectes positius limitats per al medi ambient.
Maite Polo.
Catalunya ha de triplicar gairebé el parc de vehicles elèctrics des d'ara fins al 2030. Hauran de ser-ho el 40%. Per arribar-hi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat ajuts.
Donarem més incentius econòmics destinats tant als compradors de vehicles elèctrics com a empreses, institucions i comunitats de propietaris mitjançant subvencions directes per la compra i instal·lacions de punts de recàrrega. Perquè el vehicle elèctric no sigui només un luxe per a uns pocs, sinó una eina per a la majoria, per democratitzar el vehicle elèctric.
També s'instal·laran punts de recàrrega públics per tot Catalunya.
Duplicarem els punts de recàrrega de la Generalitat fins a 9.000, amb l'horitzó d'assolir els 35.000 punts d'accés públic al final d'aquest pla 2030. Perquè tots els que optin per un vehicle elèctric puguin anar des de Tortosa fins a la Vall d'Aran amb la mateixa seguretat i tranquil·litat amb la que trobem gasolineres al territori.
El pla del vehicle elèctric mobilitzarà més de 1.400 milions d'euros i l'aprovarà demà el Consell Executiu. Per donar exemple, la Generalitat electrificarà el 90% de la seva flota.
Doncs a l'espera d'aquestes noves ajudes al vehicle elèctric, la realitat és que hi ha un retard considerable en les que ja estaven implementades. El pla d'ajudes estatals es va obrir el desembre de 2021 i fins ara a Catalunya només han rebut els diners un 30% dels sol·licitants.
Josep Pallejat, advocat i gestor de l'assessoria Sugranyes, especialitzat a tramitar ajudes per la compra de vehicles elèctrics, apunta l'excés de burocràcia com un dels motius d'aquests endarreriments. Són declaracions a la xarxa.
Hi ha determinada complexitat en el tràmit d'aquesta gestió que ha fet que professionals hagin d'intervenir en la sol·licitud i en l'assistència per aquesta sol·licitud. I s'afegeix amb això que, efectivament, hi ha un retard molt considerable en el tema tant de l'otorgament com del pagament d'aquesta subvenció. La subvenció, efectivament, sempre arriba tard.
L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, ha incorporat 65 persones per accelerar la tramitació dels documents.
Triplicar els diners que el govern destina a fer habitatge. Això és el que reclamen els promotors immobiliaris per fer front a la manca d'oferta del sector. I és que la construcció de nous pisos continua molt per sota de les necessitats reals de la població.
L'any passat se'n van començar a fer 15.000, 10.000 menys dels que serien necessaris. Tot i això, la producció ha augmentat a totes les províncies, sobretot a Lleida i Tarragona.
Jordi Casino.
Un increment que ha estat del 8% al conjunt de Catalunya, tot i que l'àrea metropolitana de Barcelona és la que concentra el gruix de les noves promocions. Pel que fa a la resta del territori, destaquen els creixements registrats al Garraf, al Baix Empordà, al Tarragonès, al Gironès i al Segrià. Unes dades, però, que continuen sent insuficients per satisfer la demanda actual i futura. Xavier Vilajoana és el president de l'Associació de Promotors.
L'oferta segueix molt per sota dels habitatges que necessitem construir. Necessitem construir tot tipus d'habitatge, molt important. Ara s'està posant esment, lògicament, sobre l'habitatge assequible, però no ens oblidem que necessitem tot tipus d'habitatge.
Uns promotors que consideren que amb els diners que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a comprar la Casa Ursola, podria haver construït molt més habitatge protegit del que ha aconseguit amb l'operació. L'habitatge mitjà a Catalunya té una superfície de 85 metres quadrats i un preu de 386.000 euros. Barcelona és la província més cara i Lleida la més barata. 8 de cada 10 pisos es venen sobre plànol i la meitat ja tenen la qualificació energètica.
I els treballadors i treballadores de les residències de geriatria de Catalunya s'han concentrat aquest matí davant el Departament de Drets Socials i Inclusió per denunciar que la patronal del sector no els vol apujar els salaris, segons marca la llei. Un ordre de la Generalitat estableix un increment de tarifes del 5%, de les quals un 3% s'ha de destinar a l'augment dels sous de les persones treballadores.
A més, qualsevol increment addicional també ha de revertir en els salaris. Segons Comissions Obreres, la Generalitat hauria abonat a les patronals un 2% addicional del 2023 per l'increment de la despesa energètica. I és precisament aquest increment el que reclama el sector, segons Sílvia García, referent en l'àmbit geriàtric de Comissions Obreres de Catalunya. Són declaracions a la xarxa.
Amb la Generalitat encara no hem pogut reunir-nos, per això fem aquesta concentració avui, a veure si d'aquesta manera ens fem visibles i algú ens fa cas, perquè de moment les patronals diuen que aquest 2% no és part de les tarifes i el 2023 ho van tenir. Si va comptar com a tarifa, per què aquest any? Aquesta és la nostra gran pregunta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. L'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell són les grans ciutats de la regió metropolitana on més van créixer els delictes el 2024, segons el balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri de l'Interior.
En aquestes tres ciutats el creixement és superior al 6%, quan en el conjunt de Catalunya les dades es mantenen estables. D'altra banda, el Prat de Llobregat torna a aparèixer com la ciutat catalana amb un increment més significatiu dels delictes a conseqüència de l'efecte aeroport. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, destaca l'augment del tràfic de drogues i els delictes a lesions, mentre que Badalona no ha augmentat els robatoris en domicilis, les violacions i el tràfic de drogues. Pel que fa a la resta de Catalunya, els delictes convencionals s'han estabilitzat el 2024 i els cibercrims han baixat lleugerament.
I en la crònica de successos, mor un treballador a Polinyà, al Vallès Occidental, en caure de 4 metres d'alçada.
Es tracta d'un home de 53 anys que poc abans de les 9 del matí s'ha precipitat d'un altell. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara com s'hauria produït l'accident.
L'Ajuntament de Barcelona comença a retirar les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla.
El desmuntatge tindrà una durada d'unes dues setmanes, es fa amb equips manuals i maquinària de mida petita i es treballa en diverses parades simultàniament de dues en dues. L'Ajuntament ha recuperat la titularitat d'aquestes parades amb autorització judicial després d'extingir la concessió de 50 anys de la qual gaudien. Els paradistes, però, recorden que el procés judicial no s'ha tancat i qualifiquen el dia d'avui com a dia trist. Xavier Cuenca és el portaveu dels antics ocellaires de la Rambla.
Jo, per mi, és un dia trist perquè al final és la vida del meu pare, del meu avi, de tota la gent que hi ha estat treballant allà, de la qual no s'ha informat, se'ns va desnonar al final sense comunicar-nos, una mica com la Massana. No està tancat, tenim 11 processos judicials oberts, no un ni dos, vull dir, encara no és ferm.
Encara en territori, Altafulla implantarà zona blava en part dels seus carrers per primera vegada. Es tracta d'una mesura reclamada pel sector comercial i que també pot contribuir a augmentar els ingressos del consistori. Altafulla Ràdio, Carol Cubata.
Altafulla deixarà de ser l'únic municipi de costa que no té espais d'aparcament regulat mitjançant parquímetre. El regidor d'Hisenda d'Altafulla, Dani Franquès, explica que la implantació de la zona blava respon a la necessitat d'obtenir nous ingressos, però també és una demanda, diu, del comerç local, que busca tenir més rotació als carrers amb més activitat turística i comercial. La mesura s'emmarca en l'elaboració del pressupost per l'any en curs, que encara no s'ha aprovat.
Altafulla és l'únic municipi de la costa que no en té i, evidentment, s'ha de regular i també és beneficiós pels mateixos comerciants que ens ho han demanat moltes vegades, que hi hagi una circulació de vehicles, que hi hagi un moviment, no? La zona blava propicia també això. Evidentment, també propicia uns ingressos, no ens hem d'enganyar.
Una comissió d'estudi començarà a determinar ja aquesta mateixa setmana on s'establiran aquestes zones blaves i com es gestionaran. La previsió és que s'implantin ja aquest 2025.
En cultura, acaba la restauració de l'església barroca de Sant Sever a Barcelona, situada al costat de la catedral, després de 5 anys d'obres. Es tracta d'una de les intervencions més importants de recuperació del patrimoni cultural català i es considera el temple barroc més ben conservat de la ciutat. Esther Minguell.
L'església de Sant Sever torna a lluir la seva esplendor barroca després de 5 anys de restauració. El deteriorament de la coberta i de diversos elements arquitectònics de l'edifici van obligar a tancar-la el 2019 i començar les obres. A la part interior, un dels treballs més destacats ha estat la restauració del retaule major i ha permès recuperar les policromies originals. Aquesta església és un referent barroc únic a la ciutat, ja que es va salvar dels desperfectes de la Guerra Civil, ho explica Santiago Bueno, degà de la Catedral de Barcelona.
Fou una església que a la Guerra Civil no va patir cap incendi perquè va estar protegida pels Mossos d'Esquadra. I això, sí, va ser una bona fortuna, però al mateix temps va evitar que es fessin obres de reparació després de la guerra ni durant tots aquests anys. De tal manera que en arribar a principis del segle XXI ja es trobava en molt mal estat.
Les obres han costat prop de 2 milions d'euros i han rebut una subvenció de la Generalitat de 200.000 euros de dimarts a dijous i també dissabte faran portes obertes a la ciutadania a banda de les celebracions litúrgiques que es programin. Després es podrà visitar amb l'entrada a la catedral.
I la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, Animac, que atorgarà enguany el Premi Trajectòria a Javier Mariscal. El certamen, que arriba a la 29a edició, se celebrarà a Lleida del 20 al 23 de febrer sota el lema We Animals. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Aquesta nova edició estarà composta per una gran varietat de títols, 7 llargmetratges, on destaquen les nominades als Oscars, Flow i Memòries d'un Caracol, 5 migmetratges i 214 curtmetratges, on també hi haurà les nominades als Oscars. Oscars Wonder to Wonder. Escoltem, la regidora de Cultura, Pilar Bosch.
Molts dels films que es projectaran aquí també seran, hi ha possibilitat de veure'ls a plataformes que estan a nivell internacional i que tenen cents de milions d'usuaris, no? Per tant, doncs, la projecció que tenen les obres que es veuran aquí, doncs és a nivell mundial.
El pròxim dijous tindrà lloc la inauguració de la mostra, on es farà entrega del Premi Honorífic a les animadores canadenques Wendy Tilby i Amanda Forbes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja és més a prop del liderat de primera després de la victòria per 1-4 al Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla. El conjunt de Hansi Flick va saber aprofitar l'empat a 1 del derbi madrileny entre Madrid i Atlètic de Madrid i ara són 2 els punts que separen els blaugranes dels blancs i un dels matalassers. El defensa blaugrana Íñigo Martínez recorda que l'equip confiava en les seves opcions d'entrar novament en la lluita pel títol de Lliga.
Sabíamos que esto era esperar el momento. No siempre se está al 100% durante la temporada, esto es muy largo, pero el equipo sigue ahora tirando hacia arriba y bueno, está la liga muy divertida, nosotros con mucha ambición y con muchas ganas, y bueno, la verdad que el equipo, pues bueno, se ve, ¿no? Se ve la fluidez con la que jugamos y bueno, luego somos capaces de generar muchas ocasiones ahí arriba.
L'Espanyol va caure al camp de la Reial Societat, però es manté fora dels llocs d'ascens, i el Girona, que també va caure a Bilbao, és a 4 punts dels llocs europeus. L'Espanyol femení, l'Espanyol ha lamentat en un comunicat un fet que va passar durant el derbi femení de diumenge al migdia. L'entitat blanquiblava considera inacceptable i que no hauria de passar desapercebuda l'acció en què, després d'un parell d'empentes, la jugadora blaugrana Mapi León fa un tocament als genitals de la jugadora perica Daniela Caracas. L'Espanyol diu que vulnera la intimitat de la seva jugadora i ha posat els serveis jurídics del club a disposició de la futbolista colombiana per si vol emprendre accions legals. En hoquei patins, el Vendrell es va proclamar campió de la Copa de la Princesa, de la que n'era anfitrió. Va imposar-se a la final al Reus B per 7-2. Escoltem Toni Porta, entrenador del Vendrell.
Jo crec que han fet un gran partit. Difícil una final, com bé dius, perquè costa molt, però la primera part ens ha costat. El Reus és un gran equip i se l'ha de felicitar. Té molt de mèrit que estiguin aquí. Però la segona part ha sigut brutal. Hem estat molt efectius i molt bé. I supercontent, perquè crec que sóc l'únic club que tenim tres copes princesa. I jo, per mi, és la segona que... Molt, molt feliç, la veritat. Jugar, guanyar a casa, encara més.
En handbol, aquest dimarts, el Frekin Balomano Granollers enceta la ronda principal de la Lliga Europea Masculina, els ballesans, jugant la primera jornada del grup 1 al Palau d'Esports davant el GOG danès a partir de 6:45 de la tarda. Antonio Rama espera que l'equip es refaci de la derrota que van patir a les semifinals de la Copa d'Espanya.
Penso que potser és la prova de foc, no?, per saber si podrem acabar estant o no en aquesta main round amb possibilitats de seguir endavant. No serà gens fàcil, però bé, tot passa perquè comencem aquesta competició guanyant a casa. Hem de fer fort aquesta situació. Venim a més d'aquest cap de setmana de no fer les coses massa bé, i tenim moltes ganes, no?, de retrobar-nos amb l'afició, amb l'infern, tornar a viure aquests partits d'Europa que penso que ens donen molt.
I dos apunts més, perquè encara en handbol, el Barça ha confirmat la lesió de Peter Sikusa. El central gironí pateix un trencament de lligament al turmell esquerre i estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes. D'aquesta manera, els blaugranes no tindran la participació de Sikusa en les 4 últimes jornades de la fase de grups de la Champions, una lesió que es va fer durant la final ahir de la Copa d'Espanya, que el Barça va guanyar al Torrelavega 37-34. I en tenis, Paula Badosa ha debutat aquesta tarda al torneig 8000 de Doha amb una victòria davant la mexicana Renata Zarazúa per 2-16-1.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Norway, no, you didn't give her flowers. No way to stand better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as poison as a cigarette. Stick on my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a $250,000 on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not oppressive. Oh no, I can't stop, I was destined.
Jimi Hendrix. Get depressed by the outfit, all in it. Cause the press tell it all, get a meal ticket. Clean next, get the call, just a little visit. Sacrifice just to make a hill still vivid. Reality see when you're blessed, just kill critics. Bugatti never been, I'm rich, just God fearing. Look at me staring, got the block staring. Got a good feeling, that's the vibe caring. Tell it's Billie Jean, I'm on another planet. Fake class, Big Chuck, elite Prince, parents. By my mama chandeliers, I'm in tears, damn it. 30 years, you'd have thought these emotions vanish. Try to live, trying to figure how your sister vanished. No cheers, I know you would have panicked.
En xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Gremi de la Pagesia parteix que vigilarà perquè el govern compleixi amb els acords que han permès desconvocar el